3 minuts. Tindreu informació actualitzada quan siguin les 6 de l'hora baixa. Mentrestant, vos deixem ara que continueu escoltant el programa d'entreteniment Tentol.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Heu de saber que Carmen Torreblanca acaba de publicar Coses velles per les que matar.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Cuidado, ens atam la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim amb Níker Hernández, que continua aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la connexió amb una editora, Carmen Torreblanca. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow.
Carmen Torreblanca acaba d'editar Coses velles per les que matar, un llibre que va néixer com un fanzine, però que va créixer gràcies a la il·lusió de l'editora i de les col·laboracions dels artistes que ella va aconseguir. Publicat des de Mallorca, aquest projecte, que reuneix textos de Mariana Enríquez, Marta Sanz, Nadal Suau o Bruno Galindo, entre d'altres, són textos d'autors a qui ha convidat a reflexionar sobre grupis, fans i muses. Un tema que volen comentar en profunditat precisament amb ella, l'editora Carmen Torreblanca.
I aquí a la taula continuen altres en Nadal Suau.
Hola.
Com anam? Crec que tens alguna cosa a veure amb això que ara parlarem.
Alguna cosa conec.
I el Vicky ha vengut, convidada d'excepció avui.
Per favor.
Raquel Agüero.
Bon dia.
Com estàs?
He vengut un poquet abans.
Jo, un Nadal anticipat en Raquel Agüero i en Nadal Suau, on s'ha de firmar ara mateix?
Vos imagineu? Tots a taula. Amb el Xisco també.
Home,
amb el Xisco també.
No m'ho imagino, estimada.
Ai, jo sí. M'agradaria.
Xerrant de caretismes, de llibres...
De grupis, de fans, de muses...
De somnis...
Del rei...
De tot. Totes les muses són benvingudes.
Exacte. I quines són les muses d'Anna Carmen Torreblanca? Hola, Carmen, com estàs? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú?
Muy bien.
Aquí, pasándolo bien y intentando saber cuáles son vuestras musas, o tus musas, para empezar.
Las mías. Bueno, la verdad es que yo tengo un montón, pero la idea del libro era más bien hacer un recorrido, ¿no? Por no solamente musas, sino, como bien habéis apuntado, un poco groupies, fans, y las musas es un poco como el origen, ¿no? Realmente ir desde el final hasta el principio, ¿no? La musa como esa visión de la mujer inspiradora, ¿no? Uh-huh.
Carmen, jo ara ho deia a la presentació, la teva idea era fer un fanzine, però hi vas posar tantes ganes i tanta de gent te va dir que sí, que en el final has acabat fent un llibre.
Sí, es que realmente es verdad que en un comienzo la idea era como más pequeñita y era sacar un fanzine, pero realmente acabado como un libro con una inspiración y estética underground, ¿no? Que sí que remite al fanzine en cuanto a espíritu, pero realmente el formato y el acabado al final ha sido, yo creo, un poco más grande de lo inicialmente pensado, ¿no?
T'anava dient underground de luxe, perquè la qualitat del projecte, del paper i l'estètica no són quatre fotocopis que puguis comprar a un garage un cap de setmana.
Exacto. Y además es que yo creo que el fanzine ya, como te diría, ha perdido un poco también su esencia como se concebía por ejemplo, en los 70, ¿no? Quiero decir que ahora mismo está a disposición de todo el mundo poderse autoeditar, hacer un trabajo, o sea, un producto de cierta calidad. Entonces ya las grapas, yo creo, o las fotocopias no las usa nadie, ¿eh?
Ara me n'he recordat quan t'assisti tu vàrem fer sa revista de tercer de BUP, clar, ha quedat en fora tot això, veig que m'he quedat ancorat a un passat per mi massa recent. Te volia demanar, Carmen, clar, tu ets editora, a part de dissenyadora gràfica, tenies clar que aquell llibre teu havia de tenir aquesta aparença de collage, de cosa artesanal, aquest do it yourself,
claro,
però
sí,
que s'haveu treballat. No és una cosa cutranga, sinó que se nota que darrere hi ha una intenció, un estil i sobretot unes ganes, que no sempre passa.
Sí. Hombre, porque al final el collage, o sea, ya es una técnica que habla por sí misma, o sea, de lo que está hablando es un poco de fragmentación del mensaje, de romper los signos, ¿no? O sea, realmente eso es un poco la esencia de esa técnica, ¿no? Entonces, en realidad es un poco de, o sea, sacarla un poco de su contexto original para utilizarla, digamos, en un formato, pues digamos, un poco más serio, ¿no? De alguna forma. Pero es verdad que, como bien dices, pues sí que al final tiene un sentido que se utilice ese tipo de imagen, ¿no? Y ese tipo de estética.
Uh-huh. La Raquel está aquí como si fuese super pop, repasando su
l'esperit també.
Carmen, que... precioso.
És un poc, Agüeros, com si na Emma Responde s'hagués posat intel·lectual. En lloc de demanar-li, mi novio me hizo una cosita y no sé si estoy embarazada. Ho he adaptat en el llenguatge d'aquest programa. És com si na Emma hagués crescut i ara ja te pot parlar de grans figures de sa cultura pop, per exemple.
No, Xisco, i Carmen, además, tu lo abres y en la primera hoja, al final del primer párrafo, pone... Madrid me mata. Y dice, pronto, hola. Per favor, és que me has conquistado como la
presa. És que este es el universo Carmencita White Tower. Bueno, en fin, que...
Claro, pero es que, claro, es que Madrid me mata es una revista súper, súper importantísima. Bueno, iba a decir de la movida madrileña, pero no solo, ¿no? O sea, yo creo que del mundo editorial, ¿no? Español, o sea, que es un clásico de principios de los 80... la montó en su momento Oscar Marine, fue un fracaso y luego, bueno, lo que son las cosas, ¿no? O sea, de repente pues se convierte en todo un icono a nivel estético, pero también conceptual, ¿no? O sea, como que marcó un momento. De hecho, fíjate que el otro día en Malasaña, ahora de hecho hay un bar que lo han llamado así, Madrid me mata, y es una frase ya que ha quedado como el I love New York, ¿no? Sí. O sea, es como un emblema de la ciudad. Y me parecía como súper importante darle sus sitios, o sea, en realidad, aunque luego el hilo conductor sea realmente tema groupies, fans y musas, pero también para mí es una musa realmente esa revista, ¿no? O sea, a nivel iconográfico, a nivel... o sea, me parece como un hito, ¿no? Realmente del diseño y del espíritu... ochentero espanyol total.
Que tu ara parlaves de Malasaña, vius a Madrid, tot i que té molt bones connexions amb Mallorca, per lo que mos han contat. És per això que decideixes editar aquest llibre des de Mallorca?
A ver, bueno, fíjate que es curioso, porque, a ver, yo llevo viviendo 3 meses, me he ido a Palma por amor, que parece el título de un programa de Mediaset.
No.
Es que ara mateix, jo m'estic imaginant en la Norma Duval que conectamos con el castillo i que surten allà els concursants de su media naranja.
No, por eso, que es un poco entre James Bond y Mediaset, ¿no? Entonces, me he ido a Palma por amor y ya aprovechando que el amor es una buena fuente de energía creativa y Mallorca, claro, y una isla es absolutamente, o sea, en ese sentido me he dado cuenta que tiene un magnetismo muy bestia.
¿Pero cómo lo llevas?
Porque en Madrid no hubiera sido capaz, o por lo menos me hubiera costado mucho más tiempo, y es verdad que he notado ese peso insular que me ha dado concentración. Y me me he metido hacia adentro, ¿no? Como un poco, no sé, como ese centro gravitacional que tiene la isla muy, muy fuerte. y me he concentrado a tope, o sea que, vamos, tiene ahí mucha, mucha esencia mallorquina, totalmente.
Wow. Però lo llevas bien, Carmen, perquè és vera que a tots mos pot passar un poc, no?, que quan arribes d'un altre puesto, te costa l'adaptació, aquestes coses. Tu esto, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo lo estás llevando? Porque todavía es pronto.
Bueno, es que, claro, llevo poco tiempo y luego también como por circunstancias pues he tenido que viajar a Madrid y tal. De momento lo llevo bien, de momento, porque es verdad que cuando llegas a la isla también hay un, como te diría, te desaceleras, ¿no?
Sí.
Más aire, respiras, descansas mejor y ya os digo que para la creatividad es una cosa, vamos, estupenda. Aquí hay demasiado ruido, es cierto, o sea, en Madrid al final creo que es, hombre, no es que sea imposible, ¿no? Pero quiero decir que he notado bastante la diferencia entre, lógicamente, trabajar en un sitio y hacer el proyecto en Palma, con lo cual es súper isleño el libro, ya os lo digo, y en su depósito legal. Correspondiente. Clar.
I fitxes grans personalitats de la cultura, clar, mirant qui participa en aquest llibre, hi trobem Mariana Enríquez, Marta Sanz i Nadal Suau. Te volia demanar com arribes en aquests...
una celebritat.
En aquests autors.
Bueno, a ver, no sé, la verdad es que, hombre, trabajar con Nadal Suau es estupendo, ¿eh? O sea, quiero decir que es profesional, ya lo sabes, como la copa de un pino. O sea, vamos, absolutamente. Y además que precisamente el libro que oscila un poco entre digamos, la cultura más popular, pero es verdad que también la idea era un poco hacer un recorrido un poco más amplio, ¿no? Porque al final siempre todo está como demasiado codificado y al final este libro lo que trata es de buscar ese punto más mainstream, más asequible y llegar también como hacia la musa y hacia también un poco la algo un poco más elevado, digamos, cambiar un poco el registro hacia algo más literario, ¿no? Y ahí ha estado Nadal para apoyar a tope.
Qué bé. A més, tu, Nadal...
Jo hi figuro en el llibre com a secretària, vull dir que...
També. No només com a autor, sinó també com a secretari.
Què vol dir escriu... com a secretari?
Que també ets secretari de...
No. Com a secretària.
No,
com a secretària. Perdó.
Com la canció de Mocedades.
Efectivament.
No. Ha sido una secretaria muy eficiente, vamos, como las de Lutos 3, ¿no? Las ojopatas.
I Nadal, tu escrius sobre Robert Graves, que és un dels teus grans temes. Perdona, Carmen, que no sé si t'he trepitjat. Què querías dir?
No, perdona. Iba simplemente a puntualizar porque estaba centrándome en Nadal Suau, pero que es verdad que con el resto de colaboradores ha sido todo fantástico y además alucinante que hayan querido sumarse gente tan importante como Mariana Enríquez o Marta Sanz.
Totalment.
O sea, un éxito total.
Sí.
Diana Ayer, que també té un look molt d'aquest llibre, és a dir, és que tot suma.
Jo he de dir que, no, és a dir, totes les firmes, a mi me sembla un plantell espectacular i de veritat que podria parlar de tothom, però és cert, per una qüestió d'èxit mundà, senzillament, no? A mi em va impressionar molt que na Mariana Enríquez s'avenís a fer un text, perquè na Mariana Enríquez ara mateix és Stephen King o una estrella del rock, vull dir, circula per tot el món i
pot ser per això.
Clar, però és com... És per part d'ella. Jo la conec una mica, na Mariana, molt poc, però, en fi... I me consta, i això és cert, que es fan de na Carmen, però així tot, trobar temps per un projecte, diguem-ne, incipient com aquest, dir, sí, jo t'escriuré sobre Nico, a mi me va impressionar moltíssim. I parla molt bé d'Anna Mariana, evidentment.
Mm-hmm. Hombre, además ella ha sido, vamos, súper generosa. Pero sí que es cierto que, como dice Josep, a ver, con ella yo comparto pues todo este mundo del fandom y de, digamos, nuestra pasión por el mundo de la música y todo lo que está alrededor, ¿no? Y al final sí que es verdad que compartimos un poco ese mundo. Y yo creo que ella, además, es que Nico, vamos, es como nuestra referencia, ¿sabes? Es como, vamos, no sé, como hablar de Dios, de una diosa realmente.
Totalmente. Clar, Mariana Enríquez parla de Nico, la musa desgraciada. Nadal Suau parla de Robert Graves, també. Seria la teva musa?
No necessàriament. A mi, jo li deia... O no necessàriament, no.
Estava visualitzant
no,
coses, ara.
No, sense cap dubte. No, jo li explicava precisament l'altre dia a na Carmen, deia, clar, quan escrius aquí hi ha dues o tres figures que d'alguna manera les tens en, les has de tenir en el teu catàleg, no? I una d'elles és Robert Graves. Tu has de saber, tu has de, no ningú t'obliga, no?
Però
és fàcil que des de fora vulguin també saber el teu parer sobre Graves. També és fàcil que quan tu llegeixes sobre la cultura aquí el topis constantment en Graves i en Joan Miró, jo crec que són les dues grans figures. Llavors, d'alguna manera, al final són part de la casa i del teu paisatge. I quan Carmen estava plantejant-se el llibre i el tema del llibre, em parlaven, deia, a mi m'encantaria escriure, però a veure si trobem el tema, perquè no ho tenia gaire clar. Jo en el món de la música no sabia jo fins on ficava cullera, diríem. I de sobte ho van veure clar, la deessa blanca i el concepte de musa que tenia Robert Graves. El que passa és que és un concepte, jo el trac des d'una perspectiva una mica, faig una mica de revisió, perquè clar, amb Graves passa el que ha passat molt sovint a la història, que és que clar, ell parla meravelles de la dona, del gran poder de la dona, la gran fortalesa i energia i bellesa de la dona i tal, però clar, com que la dona és tan extraordinària, tu, em va estar posada damunt d'un altar, vas dir sobre, i el que és fer i escriure i composar i crear els homes, no? Tu has de ser, i nosaltres ja farem. Clar, això és un caramel enverinant, no? I jo miro de revisar un poc aquesta idea en el meu text.
En aquell moment, és que ara m'has fet pensar que l'altre dia vaig anar a l'exposició que hi ha de Miró en el Museu de Mallorca i hi ha el moment que en Calder ve a presentar l'exposició amb en Miró i hi ha Robert Graves, a l'inauguració hi ha fotografies de tothom, Robert Graves, Calder, Miró, però també els galeristes en Pinya.
Sí, surten moltes.
I clar, tots són homes.
Tot.
És que era una mica que això de la il·lustració, però portat aquí, no? Que és tot per les dones però sense les dones, no? Mm. És a dir, en el cas de Graves,
però
no? Extraordinàries,
cosa...
meravelloses, sí. Però són jo que les contaré, i elles que siguin contemplades. Home, no ho sé. La relació del feminisme amb Graves no ha estat sempre... Va haver un moment que hi ha un cert agraïment a Graves, perquè és cert que la seva deessa blanca sí que trenca una mica amb algunes idees molt estanques del que és la feminitat i permet començar un cert camí, o contribueix amb altres noms i amb altres a crear un cert camí. Però hi ha un punt que te queda curt, i al final és un senyor que amb l'excusa de que les muses són molt importants, quan la musa comença a fer com Leonardo DiCaprio, no? Quan la musa fa 26 anys l'ha de canviar per una altra, no? Vull dir, home, no ho sé. I després és un personatge que ha oscurit altres figures molt, molt interessants, com la de Laura, sobretot la de Laura Reading, que ara comença tímidament a Espanya a ser un poc més coneguda, però que a Espanya i arreu ha quedat molt, molt obscurida, quan és una autora interessantíssima, saps? Llavors, el meu text mira de revisar un poc aquests aspectes. Sense destrossar Graves, perquè jo crec que era un escriptor interessant, eh? Vull dir, no es tracta de carregar-se un sant per muntar-ne un altre, sinó de fer una revisió crítica.
És un poc això, el teu llibre, o és en Nadal que ho ha fet així? Depèn de cada article, no? Carmen?
El que, perdona, porque no. Este último no te he entendido.
Digo que todos los artículos tienen este punto de vista crítico, o depende de cada uno.
Depende, bueno, no, en general yo creo que sí, o sea, hay una cierta revisión, ¿no? Como decía Nadal Suau, que realmente no es una cuestión tampoco de por supuesto, ni de denostarle, pero sí que es verdad de poner también un poco en un contexto que ya no, nada tiene que ver, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata, pues desde el comienzo, o sea, pues por ejemplo, con toda la historia de las groupies, que realmente siempre se han mostrado como unas mujeres, digamos, pues ligeras, ¿no? Y hay una imagen y toda una leyenda acerca de ellas que no las beneficia. Tampoco se trata de victimizarlas, pero sí que es verdad de verlas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, es decir, al final están colocadas, como bien dice Nadal Suau, en otro contexto, en el mundo popular, pero es un poco esa misma, es un poco trasladar el mismo patrón, ¿no? Que es colocar a la mujer en un lugar muy determinado y ser mirada a través siempre, ¿no? De los ojos del hombre. Esto, bueno, no es que haya, como me comentas, o sea. Quiero decir que en general es verdad que el punto de vista más o menos es un poco similar, ¿no? Yo creo en todas las, esa mirada un poco crítica, pero bueno, luego cada uno desarrolla los temas que considera en función, ¿no? Mm. No hay una mirada opuesta en ese sentido o que defienda lo contrario, ¿no? Realmente yo creo que más o menos es un poco lo que debe ser, es que es así, o sea, realmente es que yo creo que ya a estas alturas ese debate hasta es un poco, no sé, un poco rancio, si me apuras.
No, Carmen, que quería decir que no es que en aquella época no hubiera mujeres, es que no posaven tanto como posaven los hombres, ¿no?
Bueno, o també que eren ses dones de, perquè sí. bueno, aquesta exposició... Bé, perdona, sí, Carmen, dime.
No, iba a decir que, o sea, en el caso de las groupies, por ejemplo, es una figura muy específica.
Yeah.
Luego lo que es en el mundo de la música, sí que había muchas mujeres, pero esas mujeres, si te fijas, o bien estaban muy vinculadas a papeles muy concretos, o bien eras corista, o bien tenías un físico muy espectacular, o bien tenías una voz increíble y tal, pero realmente, o sea, los papeles están como repartidos de una manera que nada tienen que ver con... O sea, con el poder dominante, que es el señor del rock, sí, sí. ¿no? En general. O sea, yo creo que ahí sí que hay una diferenciación bastante bestia. Y luego otra cosa es el tema de la groupie, que sí que es verdad que es un papel muy concreto y que no deja de ser como, digamos, pues la versión un poco vulgarizada de la musa realmente. O sea, es que es así, o sea, está al servicio del hombre... Realmente si lees sobre todo prensa de la época, es muy alucinante, ¿eh? O sea, es muy alucinante el trato que se da, además hay distinción entre las groupies guapas y las feas, digamos, son las que ejercen papeles maternales, las guapas, evidentemente, su función es más sexual o más sensual.
Carmen.
O sea, quiero decir que es muy difícil el decir, no, bueno, es que eso, o sea, el no poner un ojo crítico o el no... de alguna forma, ¿no? No sé, no posicionarse, ¿no? A eso me refería, con, por ejemplo, antes cuando comentaba un poco la variedad en los puntos de vista. Pero bueno, en el mundo de la música, simplemente, o sea, creo que a fecha de hoy es un sector que, aunque parezca a priori muy progresista y muy tal, o sea, hay unos códigos de misoginia bestiales a fecha de hoy. O sea, que en realidad...
¿Hablas de grupos modernos o de grupos más antiguos?
No, yo creo que esto es un patrón, o sea, un patrón, vamos a ver, hay una cosa que además hay gente que, digamos, se la ve venir, ¿no? Y tú dices, bueno, hay perfiles, ¿no?, de masculinidad que tú sabes que son más conservadores y demás, pero precisamente en la cultura y especialmente en la música... siguen perpetuándose ese tipo de comportamientos, ¿no? Quizás a lo mejor no de una forma tan evidente, pero sí que es verdad. De hecho, eso también es uno de los motivos que a mí me lleva a querer contar estas historias, porque parece que forman parte del pasado, pero es que yo en mi entorno tengo varios casos de abuso, no físico, pero sí emocional y laboral en entornos
de poder también.
De la música, ¿no? O sea, en toda la pequeña industria que hay alrededor, porque es verdad que es un mundo pequeño, pero que es muy paradójico, ¿no? Porque pensamos que es gente más liberal o que se han conseguido una serie de cosas y yo creo, y al final no es cierto, o sea, creo que es una mentira que de alguna forma se sigue un poco vendiendo una moto que no es.
És una bona reflexió. Som en conversa amb Carmen Torreblanca, editora d'aquest llibre que avui volem comentar amb vosaltres, que és Coses velles por las que matar. Clar, seria interessant, Carmen, que d'aquí un parell d'anys fessis, o ja el podries fer, un segon volum dedicat a ser d'Instagram, perquè, clar, aquí veig molta musa clàssica molta grupi d'un temps, però clar, en el fil d'allò que tu comentaves, hi ha aquest perill d'Instagram, que és el nou nínxol de mercat on trobar aquestes grupis. I quantes vegades no haurem escoltat històries d'humoristes, que són els nous, són les noves rockstars, o de cantants, o d'allò que sigui, que a través d'Instagram és on intenten tornar a contactar amb aquest sector fan i amb aquest, i amb aquest sector grupi. Oh, sorpresa, no sé per què, mai els hi pega per quedar amb gent de la seva edat. Sempre sol ser qualcú a qui li treuen entre 20 i 25 anys.
Sorpresa. Sí, aquí hay dos cosas. Un poco lo que comentas, que sí que podría ser interesante hacer como una segunda parte y llevarlo a algo más actual, porque es verdad que siguen existiendo esos casos. Yo creo que en su momento, hace un año y pico, hubo, por ejemplo, una especie de intento de sacar, pues con todo aquello del cine y tal. Pues en la música no ha sucedido. Yo creo que hay como tímidos, ¿no? De repente se escucha que esto va a salir y tal, pero yo creo que al final no se terminan de atrever, ¿no? O sea, yo creo que me imagino ciertos... al final pues estamos todos muy condicionados, ¿no? Y muy presionados. Y luego lo que sí que es verdad y quería apuntar es que al final el perfil, el papel de la groupie ya no existe de una manera tan evidente, pero bueno, sí que sigue existiendo el fenómeno fan, que eso también se habla en el libro, de como el fenómeno fan siempre se asocia a lo femenino y a los valores emocionales negativos de lo femenino, que eso también es algo que llega hasta nuestros días.
Ara el Sobo,
¿no?
Quería intervenir.
És un home... Ni Raquel.
Suau, per favor, és un home disciplinat, ha aixecat la maneta. Jo quan un home pide la paz i la palabra, no me queda més remei que donar-li.
No, jo només volia dir que sobre aquest tema, precisament un dels articles que a mi més m'agraden és el de Namaya Carreira, que parla, que és un discurs sobre, entorn a la idea d'autenticitat, no? I diu una cosa que m'encanta, que diu que parlant d'aut... O sigui, se suposa que el rockero, no sé què, indie és el més autèntic del món i les fans de Taylor Swift no són autèntiques, però diu, jo no he viscut res més autèntic que estar a un concert de masses gaudint de les emocions primàries d'un pop sense complexes, no? Com és de... Posant per cas d'una Taylor Swift, i que ha de més autèntica compartir amb ses amigues aquest moment. I és un discurs... Bé, el text està superbé i mira de subvertir algunes idees que tenien sobre allò, sobre la cultura popular, diríem, no?
I Carmen, quería preguntarte el hecho de... El término groupie...
Sí.
Tenemos claro exactamente lo que es el término groupie. ¿Significaba lo mismo antes de lo que puede significar ahora? Es decir, bueno, el término groupie ahora... implica... no sé si pueden charlar de això en aquestes hores. Pues
mira, si no saps si poden xerrar o no d'això en aquestes hores, millor haver-ho consultat abans.
No,
és que mostreus el carro de gelats aquí enmig i ara dius, és que pot ser el que he de demanar va contra el codi deontològic d'aquesta ràdio.
No, com que ja els nens estan de vacances i tot això, jo no sé si...
Clar. Però tu ets una dona...
Digue-ho amb elegància.
Aquí el llenguatge metafòric se li dona molt bé, Raquel Agüeros.
Estic espessa.
Metàfora eres tu.
No, Carmen, ¿tenemos claro el concepto groupie?
Bueno, a ver, el concepto groupie, de hecho sí que se cuenta en el libro, apareció por primera vez en una novela, es 40, y luego con el tiempo, o sea, realmente cuando empieza a coger fuerza es pues sobre todo a principios, o sea, en los 60 básicamente. Es verdad que a finales de los 50 el fenómeno fan empieza, digamos, a... Sobre todo también la industria empieza a darse cuenta del potencial que tiene y de, pues, generar un merchandising, un mercado bestial. Elvis y sobre todo los Beatles. Pero sí que es verdad que luego ya el perfil de la groupie, que es más específico, es más de finales de los 60, y es las fans, evidentemente, que se cuelan en los hoteles y que ya, digamos, mantienen relaciones directas con los músicos, ¿no? Con las estrellas del rock. Luego, claro, ¿qué pasa? Que esto es como Gran Hermano, o sea, es decir, que os acordáis Gran Hermano, que entraban una serie de personas anónimas y de repente luego se hacían famosas, ¿no? Y eran más famosas. O sea, quiero decir, pues esto es un poco lo mismo. O sea, las groupies en principio pues no tenían ningún tipo de, ¿no? de fama por sí mismas, pero luego hay algunos casos concretos que de repente por haber estado con fulano mengano pues tienen su propia carrera, ¿no? Incluso algunas han tenido algún grupo musical, o sea, quiero decir que luego ahí a partir de ahí hay un relato muy interesante. Pero sí que es verdad que es un término que con los años no solamente se ha denostado, sino que ya no se utiliza. O sea, uh-huh. Es decir, ha quedado muy... Se utiliza, pero sobre todo yo creo que se vincula ya a una figura del pasado. O sea, uh-huh. Yo creo que no es algo... Normalmente se utiliza más el término fan o el fandom, ¿no? O la comunidad que uh-huh. genera un artista. Pero la groupie yo creo que ya se ha quedado como un poco... un término un poco como desfasado. Uh-huh.
Ido, Carmen, muchísimas gracias. Carmen Torreblanca, un abrazo, enhorabuena por aquest Cosas Bellas por las que matar y buenas festas.
Igualmente, muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Igualmente, gracias. Nadal.
Hasta luego.
Adeu, gracias. Muchas gracias a tu también.
No, Nadal. Tu per quines coses belles mataries?
Ui, 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 quina pregunta!
Home, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid.
Fem una pausa i li deixem pensar.
Venga, no, si té molt clar, però...
Ah, ho té clar, no ho ha de pensar. Bé, la fem igualment.
El paraulòmetre.
Avui som en Naneu López. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Companya d'informatius en aquesta casa. Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Depèn. Pens quin fred ara, perquè som fredolera, i quan era petita contestava a ma mare que Maria deia bon dia, Verge Maria.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Quan era petita, bona nit, clavell florit. Ara, depèn. De si estic tota sola, si no... Però també... Quin fred, quina calor, que bé. Que bé, que malament.
I quina és la paraula més llarga que saps?
És que serà molt típica. Supercalifragilisticoespialidoso, la típica, no?
Típica que diu tothom, sí.
Esternocleidomastoideo.
També una altra, que diu tothom.
Clar.
I la més curta?
Sus? Tenc oi? Oi, sí, també, no?
Quina paraula te costa pronunciar?
Ses... Eses, decisió.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Bon punyeta, mel de baia, no ho sé.
I per què?
Mel de baia perquè quan ma mare s'enfadava de veres quan eren petites, deia mel de baia. I bon punyeta, no ho sé, pensant en la meva iaia, no sé, quan pens en la meva infantesa en general, i si he de pensar en mallorquí, pens, clar, en la meva iaia, que li deien iaia, però d'aquí, la predina, i amb ma mare i en les expressions que mos deien.
Quina és la paraula que més repeteixes?
No ho sé. Tot torna.
Sí?
No. No, però quan tot torna se pot repetir, no?
Quina paraula fas servir per saludar?
Web, com va, això, bon dia, bona nit, depèn del moment i de qui me trobi.
I quina és la més amorosa que fas servir?
Petit, petita, no sé. Petit, petita, xurri, però crec que m'agrada més petit, petita, més nostrat. I després m'agrada molt que no és amorosa, dolça, melangia. Bé, no sé si és amorosa o no.
Quina expressió utilitzes per parlar de l'acte sexual?
Ximpum.
Ximpum?
Sí. Fer ximpum.
D'acord. Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
No sé si recuperar, perquè jo crec que encara retranca, això se diu molt. Ara se m'acudeixen... Ah, no, se m'acudeix així qualcuna, però podríem fer una reunió i te'n podria treure un parell bons.
La farem. Quin és el teu moment tèntol?
Pens en qualsevol dia d'agost en un moll.
Bona imatge. I quan penses en aquest moment, quina és la cançó que t'ha rebé, que t'agrada escoltar?
Saps què passa? Que me contamin molt. Ara, per exemple, estic molt contaminada per una cançó d'Extremadura i, clar, me rebé aquesta. Però, i ara, quan t'he pensat en... Crec que era en Marina Rosella, que t'he dit dolça melangia, digues-li que sento... Depèn. És que és estiu, i diu Antònia Font, i diu... És que és estiu i diu tot. I diu Extremadura, Michael Jackson, tot. Rigui, qualsevol. Ah, i també sempre me va bé una cançó de Metre Gim o de... ai... Aquest senegalès, Jus Undur. Qualsevol d'aquests tres.
Aquell dia, el Nadal més màgic a IB3.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No com a temps la roda triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La nit de Nadal entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el Nadal amb Tita Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella d'una nit ben especial a la ràdio pública. Quina paraula creus que s'està perdent?
Jo el que m'agrada molt és una expressió, m'agraden moltes expressions, perquè la cultura popular mallorquina està plena d'expressions molt interessants, tant de fons com de forma. Una d'elles, que crec que és molt necessària, inclús a dia d'avui, és aquella d'allò de no perdre la llet pasturant. Jo crec que és molt guapa i, a més, crec que l'han perduda fa molt de temps i seria ben necessari tenir-ho més present en això de no perdre la llet pasturant.
A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
Com estem avui? Com estem? Raquel, avui tens sonor de que Nadal s'ho ha quedat a la teva secció?
No, és que no, jo ho estava
desitjant. O ja ha
quedat
el Nadal bueno. El paperró de cada dia segueix aquí. Ho dic perquè llavors diguis que el Pare Nadal no s'adalanta en els teus desitjos.
Tot això perquè li has promès que parlarem d'Isabel Pantoja.
Clar, és que això s'anà embrutant un poc.
Però abans de partir, un moment. Digues. En promes a l'audiència, ja sé que es esteu tens, però sí. Clar, com que t'agrada tant obrir portes, se li ha fet una pregunta a Nadal suau que hauria de contestar, que és per sí. Quines coses velles
sí, tens raó.
Ell seria capaç de matar.
No, clar, el que passa és que ara és un poc antic. Jo tenia una resposta immediata, però ara és un poc anticlimàtica. Anava a dir una cosa així
això
com...
Això mos agrada molt.
Anava a dir una cosa així com per les editores que canvien de casa per amor, no?
Però ja han penjat.
Ara, ara. Bravo.
Justament.
Ai, no. Ara.
Bueno.
Ell ja ho ha dit. Lo primer és l'amor. El dos pes i que era l'altre. I la salut sí. Ja vendrà.
Deixa't anar.
Ai, de verdad, no puc ai. Més. No puc més. Com que no quedarà molt...
Molt de món aquesta taula, Raquel.
Sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Bé, avui no tenim portades, però... Tenim coses.
I les portades arribaran dimecres, el dia de Nadal?
No sé si arribaran dimecres o arribaran dimarts. Dimarts...
El dia de Nadal és
perdó,
dijous.
Dia de, març, sí. Dia de Nadal és dijous. No sé si arribaran dimarts o arribaran dimecres.
No pot donar aquella Agüero sempre amb informació sí. De darrera hora. Ella, amb totes les dades concretes i contrastades. Pot ser arribin dimarts, pot ser dimecres...
Pot ser sí. Què t'he de dir, estimat? La revista Hola avui du una primícia... que s'ha posat que, així com
que
molt...
Què se diu, la revista?
Hola.
Ah.
Què té a veure amb el missatge del rei? Ja sabeu que el dia de la nit de Nadal, de ver les 9...
Man, per favor,
Turing Màquines. Aquest jove mos ha dit...
Sí. Però això és la segona notícia.
Maquet 10 minutets.
Ho sé, però és que jo no tindré
de,
més.
Havien de parlar d'Anna Pantoja. I tu, comences per Estima 2, sí. Perquè avui t'ha fet il·lusió.
Sí,
jo tenia l'esperança que ajuntaríem els dos temes, però bé, en fi.
No, ara els ajuntarem, clar que sí. Escolta, avui s'ha gravat el missatge del rei.
Ja està gravat.
Ja...
Pot ser sí, pot ser no.
El que sí que sabem és que divendres passat varen fer un assaig general i que serà el Palau Reial de Madrid, com a l'any 2015 i al 2024. La resta d'anys era sempre la Sarsuela. I novetats. El rei no estarà assegut. Gran part del discurs, del missatge nadalenc, estarà dret. Estarà dret. Ha canviat la directora de comunicació de la Casa Real, és Rosa Lerchundi, fins ara cap de Nacional d'Informativos Telecinco, una dona molt experimentada en qüestions televisives.
I li ha dit,
tu has d'estar dret.
Per comunicar dret.
Exacte. Ja ho veurem, perquè això és un poc arriscat. Tinc molta ganes de veure-ho.
S'ha de saber, no? Sí. Per estar dret a un... Sí.
I què fer amb les mans i totes aquestes coses que semblen fàcils, però no ho són. S'intentarà el pla seqüència al màxim de temps possible. Wow. Sí. Estan pensant en introduir qualque pla de dron, però això fins
wow. Per això els assajos.
Sí, fins darrera hora. Això no
serveix a primera maia.
No, mai, clar. Ja veurem, si no està bé, suposam que serà com sempre, però bé, dijous...
El Hitchcock, a The Rope, dimecres, la primera pel·lícula gravada en plan el seqüenci, va anar a repetir no sé quantes vegades.
A més, Hitchcock se l'anava solla molt, vull dir, era un senyor que fins que no estava super, super clar i super perfecte, no tirava endavant en la resta, no? Es preveu que sigui en quatre llengües, castellà, català, gallec i euskera, i ja ho veurem, ho vull comentar això vosaltres, la setmana següent, perquè crec que serà
si
ben interessant.
Si m'ha pregunta, tu digues. Ets hitchcockiana?
No tant. No molt. Sé que teníem molt mal caràcter en aquest sentit.
No ho deia per perfeccionista.
Era un poc mal sofrit.
Era un poc mal sofrit.
No, perfeccionista ho és ella, per
Diven.
Favor.
Però bé. El missatge que ja tenim,
sí,
Nadal suau,
és
un altre missatge. No és el del rei emèrit. Ens haurem de conformar amb el pròleg del seu llibre i el corol·lari. Ja sabeu que el rei, la seva biografia Reconciliació, ha posat veu al primer i al darrer capítol, no? Sense intel·ligència artificial ni res d'això, que és un poc així locura.
És audiollibre, te refereixes?
Sí, és audiollibre. El primer capítol de Reconciliació i el darrer ho fa l'emèrit. La Pantoja ha gravat el seu missatge nadalenc. És una cosa com molt quix. Vull que l'escolteu.
Hola, soy Isabel. Os quiero mandar desde mi corazón felices navidades. Unas felices navidades rodeado de la gente que queréis, que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud, muchísima salud, que es lo principal, para poder felicitarnos muchísimos años más. Esto va para mis fans, para que los adoro a todos, para la gente que quiero, que las tengo aquí, para todo el mundo, porque son momentos de amor y ese amor sigue aquí y yo lo tengo para todos ustedes. Os quiero un montón, que seáis súper, súper felices y que tengamos salud. Que venga un año maravilloso. Os quiero.
El Xisco li agrada més la banda sonora que el discurs.
És que la banda sonora...
És que m'estic imaginant, no tant el seu fill com la seva filla Isapi, pobra nina, a qui no telefona des de fa no sé quant de temps, que Urbi et Orbi, aquesta dona, t'enviï un missatge de Bon Nadal
i no sigui
capaç de telefonar a sa seva filla.
M'ha fet pena a ella.
Sí. Clar, tengo amor para todos, excepto para los míos.
M'ha fet molta pena,
tengo amor para
ella,
todos los que me diga Agustín. És a dir, seria una mica resum d'aquest missatge.
I no vos sembla una cosa molt penosa?
Home, ella, vols dir? Sí, bueno...
No, ella... vull dir, jo entenc que ella està com tota sola, no?
Home...
Ai... Sí? Creus que ha fet aquest vídeo perquè se sent tota sola?
Jo me penso que sí. És a dir, no li trobo un altre sentit, no? No sé si li està enviant un missatge al seu fill, al seu fill o a la seva filla.
També la millor podria ser una cosa tan senzilla com un moment determinat, qualcú de casa seva se va despertar i li va dir, Isabel, hay que enviar un mensaje de Navidad porque han d'anar escalfant una mica el tema, sí, de la sèrie de Netflix.
Sí, sí, sí.
I quan més la gent parli de tu i més les xarxes te tinguin presents i més formis part de l'algoritme del dia a dia de la gent, pot ser la negociació en Netflix molt una mica millor, tot i que diuen que està una mica enconcada perquè ella vol tenir control absolut sobre la sèrie.
Ella sempre vol,
clar,
tenir control.
I que des de Netflix li han dit, me sap molt de greu, estimada, però te pagarem el que t'haguem de pagar, però la sèrie és nostra, perquè clar, si fos per Isabel Pantoja, no parlaria ni des capítol Encarna Sánchez, ni des capítol Maria del Monte, que a mi m'encantarà veure qui fa de Maria del Monte tirant serena per la platja, que serà meravellós, i sobretot les escenes de la presó, que no sé si serà un poc rotllo Cárcel de Mujeres, pel·lícula aquella de Sara Montiel, o si serà Orange is the New Black. Saps?
Sí.
Som allà, esperant també què passa.
És vera. A tu per què t'ha agradat tant Nadal Suau i en Isabel Pantoja? Què t'atreu d'ella?
No, jo som... Per jo, un dels grans moments de l'Espanya contemporània és l'afer... Tot el cas Malaya, i tot el que té a veure amb Julián Muñoz i Isabel Pantoja. Per jo, és un episodi nacional de primera divisió.
De fet, tu ja has investigat, no?
Sí.
I escrit.
Bueno, hi ha cosa.
No contarem cap.
I faràs cosa.
No poden comptar.
Ja ho veurem.
No se pot comptar.
Ja ho veurem. Però sí que hi he pensat, sí.
Per cert, que abans xerraven en Carmen del Colàs. L'altre dia vaig veure una entrevista amb Marta Sánchez, que ella diu que des de fa anys en fa de Colàs i que està preparant una exposició.
Que també és artista.
Sí. Ho va dir el programa que té Marc Giró a Televisió Espanyola.
Escolta, es baluard immediatament.
I vaig flipar un poc, i ara me n'havia recordat.
Després de Paisatge Miró...
Paisà Sánchez.
Exactament, una d'aquestes coses que no sé si se m'acut millor hereva...
Que trobes.
Que ella.
És així. I volia dir una altra cosa. L'altre dia, l'actor, artista, director Eduardo Casanova va dir que tenia VIH, i com que s'ha muntat un renover com una ona d'odi, sobretot a les xarxes socials, que m'ha cridat molt l'atenció pel desconeixement que té la gent, aquesta diferència en tenir sida, per exemple, no? I amb Jordi Évole han gravat un documental que s'estrenarà en cinemes l'any que ve, el 2026, no sé en quin mes concretament, però crec que ho podrem veure más pronto que tarde, i bé, que la gent pensi també un poc, no? És a dir, tampoc hem de tirar brutó damunt la gent, no? Jo crec que és un exercici que encara el tenim pendent.
Raquel, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No te'n vais encara. Vale. A Nadal sí que el deixam partir, que pobre.
No marxa ningú, això l'any de l'exterminador avui, no?
Que el tenim aquí. Molt d'anys, estimat.
Molt d'anys.
Que passis bones festes.
Bona gent, igualment.
I que bé que hagis quedat. Gràcies per tot.
Adéu.
Ara tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Queden poc minut de programa i acabarem amb un poquet de música. Avui música dedicada a la temperatura, com la calor que fan aquest estudi ara mateix, que acaben d'entrar també en Celestí, a Miquel, a Raquel, encara és aquí, a Nadal l'han deixat partir. I Xisco, avui temperatura, com és això?
Perquè avui és el Dia Mundial del Termòmetre, per si no ho sabíeu, l'estri que fem servir per mesurar precisament la temperatura, perquè cançons dedicades al termòmetre no n'hi havia moltes. I ha dit, no m'ha de quedar esguateque magre. I és per això que li dedicarem aquest guateque i començarem per La Temperatura, cançó de Maluma, el de Felices los Cuatro, que també pujava molt, allò que serien els graus Celsius, quan estava en horitzontal. Una cançó que Maluma canta acompanyat de Nelly Palacios.
Estic calentando, lo estoy provocando pa que suba, suba, pa que suba, suba la temperatura. Estoy buscando,
yo soy Maluma.
El fuego en su cintura,
así dura,
pa que suba, suba la
una de les conseqüències de l'augment de la temperatura corporal és la febre, i ningú li ha cantat tan bé com en Guillem de Fac en aquesta versió del clàssic de Peggy Lee, Febre.
Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa amb mi. Tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir. Em ve una febre, quan t'enyoro, febre, quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Escolta, estimada, a la que jo vull dir, com jo t'estimo mai ningú t'estimarà com ho mereixes tu. Em ve una febre quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Tu no saps.
Més febre, en aquest cas, la del dissabte vespre amb la veu de Falset dels germans Vigis.
Shawarma i els Falafels també varen voler cantar a la febre en aquesta cançó, escoltau.
La febre de l'amor no em deixa viure ni morir ni m'ha deixat mai. Bota amb l'enteniment i em vela els ulls de vanitat. El teu petó és com un parany. És remolí que em dona i prenso que un nen extraviat que oblida el pas del temps punyent sobre el teu ventre marina.
Segona febre amb la Corina d'avui. Si hem començat en Guillem de Fac, ara seguirem amb Roig.
El termòmetre marca els graus de temperatura i els de Ràdio Futura eren 37.
Dos graus més són els que patiren els M-Clan a 39 grados.
39 grados no son suficiente calor. Pueden derretirme la piel, pero tengo frío el corazón. Oh, oh. Se mueve un alma en toda la ciudad. Solo algunos junkies que ignoran que no hay nada que robar. Tendrán que...
Una de les conseqüències de que pugi la temperatura és que hace calor, canta Kiko Veneno.
Y hace calor.
la cafetera y hace calor. Debajo de la higuera y hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Y hace calor sin contemplaciones y hace el amor.
I tancant ja la paradeta amb una versió de Lovin' Spoonful, del Summer in the City, de Joe Cocker, una cançó que va fer pujar la temperatura a tots aquells que l'escolten. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days. I no sé, fins aquí la temperatura d'aquest programa.
Avui ha estat un dia gros entre...
Na
Raquel.
Samilla, de Na Pantoja. M'agrada, clar que té un ritme. Té ritme, això.
Nadal, la grossa...
Ai, la grossa, vos ha tocat el cor.
Sí,
vos,
sí. No, ni
un
euro.
Jo he anat que me comprovessin els números i m'han dit no, a partir de les 5.
Ah, sí?
Senyora.
Molt bé, qualque protesta més que fent en els 10 darrers segons del programa?
No, que la Güera, bones festes.
Bones festes.
Miquel, Xisco, Celestina, el tos tornem demà.
Demà.
Iker, gràcies. Fins demà, una ferrada. Molt d'anys, guapa.